Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
I 5 minuts, tercera hora de programa. Continuem al dia a través de la ràdio i també ens podeu seguir a través de la televisió. S'incorpora Marga Xifra als comandaments tècnics i parlam de futbol. Encetam aquesta tercera i darrera hora, com dèiem, amb la victòria de la selecció espanyola contra Portugal, que possibilitarà que Espanya torni a quarts de final després de 16 anys.
Espanya ja és a quarts de final del Mundial 2026. La selecció de Luis de la Fuente va superar Portugal per un ajustat 0-1 en un duel molt igualat que es va decidir en el temps afegit.
Durant bona part del partit, les defenses es varen imposar, els atacs i les ocasions més clares varen arribar amb comptagotes, podríem dir. La primera gran oportunitat va ser per a Mikel Oyarzábal, que ja va poder superar el porter Diogo Costa. Portugal també va inquietar la porteria espanyola, però sense cap encert.
Quan tot feia pensar en una pròrroga, va aparèixer Miquel Merino, el migcampista que havia entrat des de la banqueta, va culminar una bona assistència de Ferran Torres i va marcar l'únic gol del partit al minut 91, fent esclatar d'alegria els aficionats espanyols desplaçats a Dallas, entre els quals hi havia, per cert, una altra vegada, Javier Bardem amb els seus fills.
Aquesta vegada sense Penélope, no?
Sense Penélope.
Exactament.
Perquè jo vaig veure en Javier Bardem i me va semblar veure els fills, que estaven allà tots. Vaig deduir que eren els nins en aquella graderia.
Són per tot, ja siguin els concerts d'en Bad Bunny, ja siguin...
Sí, sí.
Tenen
i de Los Angeles a Dallas,
tenen, o sigui,
per tot arreu.
Sí, però sí, si vius als Estats Units,
sí, no,
un LA
clar.
Dallas te'l fas
està,
amb un bot.
Està clar.
Quan anar a menjar aletes de pollastre a Dallas.
Exacte.
Un cap vespre.
Si però bé, amb aquesta victòria, Espanya ha eliminat a Portugal, el Portugal de Cristiano Ronaldo, i es classifica per als quarts de final del Mundial per primera vegada des de 2010, quan, recordem, vàrem guanyar, o es va guanyar, el Mundial. El pròxim rival serà Bèlgica, que també va segellar el seu pas a quarts després de derrotar els Estats Units per 4-1. La selecció espanyola continua, a més, sense encaixar cap gol en aquest Mundial i manté intactes les aspiracions de lluitar per aquest títol.
Just abans a les 9 hem parlat de les declaracions de Cristiano Ronaldo, també un poc polèmiques, però aquí també ha fet algunes altres declaracions polèmiques, o bé, millor dit, que ha ficat mà, perquè fica mà per tot,
al
Mundial. Ha estat Donald Trump. Què ha passat aquesta vegada?
Així és, Marta, el president dels Estats Units ha confirmat que va pegar un truc al president de la FIFA, Giovanni Vincenzo Infantino, per que revisàs la targeta vermella que se li havia imposat al davanter de la selecció de futbol dels Estats Units en Folarin Balogun en els 16ens de final del Mundial del passat dijous. Voleu veure i escoltar com ho va explicar Donald Trump? I d'així.
But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul.
Crec que no es falta de ara Donald Trump. L'infracció, que suposava la suspensió del futbolista per al partit següent, va ser finalment revisada per la Federació. El líder de la Casa Blanca, en una conferència, com heu pogut escoltar, el despatx Oval, ha confirmat aquesta telefonada Infantino que ja havien avançat alguns mitjans estatunidencs. Vaig parlar amb Infantino, vaig veure el partit, m'agrada l'esport, entén d'esports, i allò no era una targeta vermella, no era ni falta, ha dit Donald Trump. I així estan les coses, i així les han contat, perquè ara resulta que un president de país, anfitrió, a més, pegui un truc a la FIFA i la FIFA decideix anul·lar una targeta vermella, un fet insòlid que no s'havia vist fins ara i que capgira les regles de joc pel que fa a un Mundial. Bèlgica tremolava perquè si la diferència de gols no hagués estat tan extensa com es 4-1 amb el partit que varen disputar també ahir els Estats Units contra Bèlgica, potser Donald Trump hagués demanat una revisió del VAR i haguessin fet guanyar els Estats Units per penals.
Fa un poc
si
de por, això,
Jo te dic una cosa, i ho diu sa, que segurament sap manco d'esports o manco de futbol d'aquesta taula, però
saps això... molt de sa vida.
Però, no, sé molt de sa vida i sé que això que acaben de veure és una falta en tota regla. Vull dir que no fa falta saber de futbol, per molt
com
que ell
diga.
Però com un pa de 2 quilos o com de 4. O sigui, ja hi volgut fer falta
el
o
més,
no.
És com un pa de campionat de rècord.
Exacte.
Saps quan fas la truita més grossa del món?
Això, Donald, es falta. Per tant, no em vull més la troca, ja està. O sigui...
Sí, però Donald Trump com a president se pot sentir ofès o se pot sentir interpel·lat per aquesta targeta vermella. El problema és que un organisme com la FIFA s'ha encarregat d'organitzar un Mundial accedeixi en aquest tipus de coaccions. Jo crec que aquest és el problema. Perquè què passarà en els propers Mundials? Cada vegada que tu se jugui el Mundial a casa teva tindràs dret a telefonar perquè t'anul·lin una targeta vermella de la teva selecció. A mi se me complica molt veure com sembla que Donald Trump no té límit, però és que ningú s'ha plantejat dir-li que no, en segons quines circumstàncies, encara que sigui en situacions vergonyoses com aquestes, que fins ara ningú havia entrat, cap president havia entrat a protestar una targeta vermella i que l'anul·lin.
El que no sabem, pot sortir que dir no a Donald Trump i les amenaces que tal vegada no han sortit publicades, no?, que hi ha al darrere.
Supos que sí, de fet ja s'ha vist i s'ha demostrat, no?, que fer-li la contra te va molt a la contra.
Te pot sortir que...
Vorem.
Però bé, no sé si hem de tornar a parlar del partit d'ahir, que al final és la notícia, no?, que mos dua a parlar de futbol un dia més i que mos seguirà duent a parlar de futbol, perquè recordem que divendres hi torna a partit, perquè Espanya torna a enfrontar-se, en aquest cas, a Bèlgica. Jo ja vos he dit que jo ahir no vaig veure futbol, no em veig mai.
Jo divendres no crec que el vegi perquè tinc un sopar. I... no sé si hi haurà televisió o no ho he demanat, però en els d'ahir sí que vaig anar a sopar i hi havia molta de gent pendent, precisament de despartit, un partit una mica agònic, perquè recordem que Miquel va marcar aquest gol, el va marcar
tan
en el minut 91.
Tan tard,
ja era gairebé en el descompte.
Sí, de totes maneres, a partir d'ara és quan començam a patir amb el futbol. Aquests darrers partits és quan comença el patiment i sobretot acompanyant Espanya, no? Què podria passar? En Bèlgica passarà el mateix, començarem a patir, però bé, és part del joc, tot i que...
He parlat amb en Miqui Tous, sí? Gran company, millor persona, que mai fa bromes i sempre t'ho para tot superfàcil, i m'ha dit que Bèlgica té un gran davanter, que alerta en el seu partit, que no serà com Portugal, que ja s'avançava que més o manco aquesta seria la jugada o els tipus de joc que farien, tots anirien a defensar per mirar de marcar gols i mirar de resoldre la situació, pot ser que en Bèlgica no ho tinguem tan fàcil com en Portugal.
I el porter Courtois del Madrid m'apunten a Yolanda, o sigui que és vera que serà complicat i difícil. Parlem d'altres vessants del futbol, d'altres esports també, que tal vegada estan més amagades o que no surten tant a la llum. Pantalles enceses durant les 24 hores, bars que s'omplen, samarretes de futbol a les banderes estampades en elles, és impossible escapar del Mundial i per això avui volem parlar d'aquesta realitat poc coneguda d'aquestes celebracions aplicada al futbol i per descomptat altres esports. El que vos volem explicar és que diversos estudis sociològics, psicològics i de drets humans han confirmat una correlació directa entre la celebració de grans tornejos d'esport, de futbol en concret, amb l'augment de la violència de gènere i domèstica.
Les conductes violentes entre els aficionats d'aquest esport augmenten de manera significativa mentre es disputen tornejos de gran importància com pot ser el Mundial. Els casos de violència familiar augmenten un 26% quan l'equip de la persona agressora guanya o empata i un 38% quan el seu equip perd. És a dir, el risc no depèn directament del resultat del partit.
El que confirmen algunes entitats, com per exemple UNICEF, és que el futbol no genera violència contra les dones. Aquesta violència ja existeix i en determinats contextos pot incrementar els riscos o intensificar dinàmiques preexistents. Per exemple, si per celebrar la persona en qüestió beu alcohol, per exemple. Per parlar més sobre aquesta qüestió tenim amb nosaltres avui en Susana Iborra, que ja sabeu que és la nostra psicòloga i sexòloga de referència. Molt bon dia, Susana, com estàs?
Bon dia.
Bé, d'entrada això, no? Que sabem com avui sobre aquesta relació entre grans competicions de futbol, de Marta d'esport en general, però jo crec que ho centraria bastant més en futbol, afortunada o desafortunadament parlant, i en l'augment de casos de violència domèstica.
Bueno, tiene dos componentes, que es la tensión que genera el propio partido, la previa, el grupo de personas que se unen, la expresión emocional de esa tensión en el campo, ¿no? Porque bien decías que es diferente, ¿no? Según el deporte, tú ves un partido de tenis o de pádel y el público está en silencio. No está gritando, insultando, o aunque no sea desde la agresividad, ¿no? Pero hay una expresión emocional y hemos descubierto, quizá un poco tarde, porque había una creencia de que, bueno, te vas allí, te desfogas, ¿no? Y sacas un poco la tensión que llevas acumulada. No es verdad. O sea, lo que estás haciendo allí hace incrementar la emoción que ya había preexistente. Si tú has estado toda la semana frustrado o estás triste, enfadado, irritable, por lo que sea, llegas allí, aglomeración, un montón de gente, gritos, tensión, frustración, eso no lo puedes cortar como un grifo o un interruptor. Y cortas y ya está. Si le sumamos el componente del alcohol, que ya sabemos que lo único que hace no es que te vuelva agresivo, es que te quita los filtros. Entonces, si tú normalmente puedes tener ganas de arrancar cabezas, pero te controlas, cuando tomas alcohol, este control es mucho más complicado. Entonces, son dos ingredientes que pueden acabar en el desastre.
Que hay una persona sana, per dir-ho de qualsevol manera, si compram aquesta definició, com hauria de gestionar la frustració d'una derrota esportiva? Ho dic perquè també depèn molt de la importància que donis en aquest esdeveniment.
De la importància, i jo te diria que no comienza ese día, es cómo tú regulas tus emociones normalmente. Si tienes una manera sana de regular emociones, ¿no? De no alimentarlas y hacer que vayan ahí creciendo, macerando y luego explotando, si no tienes una manera sana de regular emociones, cuando llega el partido, por mucha frustración que tú sientas, no ha habido una acumulación de semanas o incluso de meses de emociones. O sea, nadie está estupendamente maravilloso, llega al partido, se frustra y de repente se vuelve loco.
Claro.
O sea,
es que ya el detonante, eso.
Ese es el detonante de una manera de estar en el mundo, que es tragar emociones, no hacer nada con ellas, no afrontar conflictos a lo mejor incluso, y luego un día pegas el petardazo porque no estás teniendo autocontrol, bien por el alcohol o bien por acumulación, que llevas tanto acumulado que no puedes controlar.
Sabeu el que me sorprèn, companys i Susana, és les xifres. O sigui, augmenta un 26% quan la persona agressora, l'equip de la persona agressora, guanya o empata, i 38% quan perd. O sigui, tampoc és tanta diferència.
No, porque al final el ganar o perder es casi un momento del partido. Fíjate, la tensión que acumulamos ayer en el España-Portugal, Portugal-España, esa frustración, esa tensión, esa hipervigilancia, ¿cuándo se resuelve? En el minuto 91. Pero has estado 91 minutos ahí en una tensión que no desaparece. Bueno, estás contento, y si estás contento, pues a lo mejor, quizá, porque en muchos países asociamos la celebración con el alcohol, y a veces en estos contextos con muchísimo alcohol, entonces llegas a casa, alguien te dice una palabra o hay un movimiento que no te gusta, que te cansa, que te toca las narices, y ya no tienes el control para meterte en la cama y decir, me voy a dormir la mona, ¿no?
Clar, quin impacte, ara que deies això, no? Tenen els estereotips de masculinitat i la cultura també de la competitivitat d'aquest esport en aquest fenomen? Vull dir, no sé si també hi té algo a veure, no?
Sí, es que yo te diría que especialmente en el fútbol, ese es el espacio en el que muchos hombres se abrazan entre ellos. El único momento en el que quizá tienen un contacto físico con otros hombres. Amigos que están pues eso, en las gradas o en casa o en un bar, y marca un gol su equipo y se abrazan. Y está bien, ¿no? Es como asumible ahí. Y ese contacto físico no lo tienen en otros contextos, ¿no? Entonces, tiene unas características muy concretas de un tipo de masculinidad, pues como más apartado, yo me lo guiso, yo me lo como, yo si tengo un problema no lo cuento, hacia adentro, y esos espacios de deporte son como el momento de sacar para afuera. Tanto ese abrazo que decía, clar, com també la ràbia.
D'exterioritzar, no?, que és tots aquests sentiments.
Clar, i dèiem abans, no és que la violència no existeixi, la violència ja existeix, sinó que aflora d'alguna manera.
Claro.
No és que una persona sigui violenta perquè consumeix alcohol. Violenta ves o té aquests signes de violència, però que se li destapen, se li lleva el filtre tu des, d'alguna manera, no?
Sí.
Creus que el Mundial o altres torneigs de futbol o importants com aquest són un factor de risc en si mateix o simplement fa més visible el problema que dèiem que ja existeix?
Creo que lo hace más visible y que además, como son partidos de una importancia, a lo mejor no has visto fútbol, yo no veo fútbol en todo el año y el Mundial no me lo pierdo, soy la primera que está ahí viéndolo, ¿no? Entonces hay mucha gente que pues lo ve todo el año y este momento es súper importante. Si además tienes una frustración en tu vida, si además te van las cosas regular, un triunfo de tu equipo simboliza casi un triunfo tuyo, ¿no? Hemos ganado, han perdido, hemos ganado. Entonces, ahí parece como que viene ese partido a salvarte o a darte un poquito de miel en una existencia, en una vida pues con ciertas dificultades. Cuando esto no ocurre, cuando pierde tu equipo, la frustración, pues es frustración sobre frustración. Y hay muchísima gente que ve el fútbol, que pega cuatro gritos, que se abraza cuando gana y luego llega a su casa y es una persona normal y corriente que ni se altera más ni menos. O sea, también hay que separar, ¿no?, que efectivamente eso es un porcentaje donde aumenta algo que ya existe. Pero hay muchísimas personas que tienen relaciones sanas en su casa y fuera de ella.
Con el fútbol también.
Y con el fútbol.
Na Joana parlava que ens centràvem sobretot en el futbol per el tema del Mundial, però això ho podem associar a altres esports o el futbol seria aquesta religió contemporània?
Es que el fútbol ya tiene unas características, más que, además de la importancia que se le da al fútbol...
Claro, porque tenis, por ejemplo, claro. Hay gente que el segueix, tenim aquí un mito como Rafael Nadal, pero no suscitaba, diguem-ne, aquest fervor, aquesta devoció que sí que suscita un Mundial, por ejemplo.
Deu passar més en esports de contacte, no individuals, vull dir.
Claro, deportes de contacto. En las gradas, echas un vistazo a las gradas del fútbol o a las gradas del baloncesto o a las gradas del tenis o del pádel y tú ves que el ambiente es totalmente diferente. Entonces, es un caldo de cultivo, eso está ahí haciendo chup chup. Y es normal, ¿no?, que cuanta más proximidad física y más emoción expresada, más posibilidades de que cualquier cosa haga de detonante, de gatillo, para sacar lo peor de nosotros. Es igual que un atasco. Tú puedes ir por la carretera holgadamente y si el coche de delante se cruza o no sé qué, te puedes enfadar, pero si tú estás en un atasco, ¿no?, que es como todo más
hostil.
Sí, y más próximo. Todos estamos muy cerca y tenemos que estar muy pendientes. Estamos muchísimo más irritables y cualquier cosa puede hacer que se nos vaya la cabeza. Acordémonos de la película Un día de furia. Comienza en un atasco, pero los antecedentes son una persona ya violenta.
Esperem que no tothom arribi en els extrems de Michael Douglas en aquesta pel·lícula perquè sigui un pot desastre. Sí. Però això també, el fet de que li donen tanta importància en el futbol, fa que molts de futbolistes s'hagin convertit en una mena de gurus contemporanis I recorda'm que molts ho fan per publicitat, no ho sé, sempre s'ha comentat que, de fet, Juga està convocat en aquest Mundial, és que és en Marc Llorente, el tema de ses ueres, de diferents filtres, allò de prendre sol, etc. Un home que té zero formació científica, però que, tot i així, molta de gent se'l creu com si fos, jo què sé, en Isaac Newton.
Sí, la influencia que tienen las personas que tienen tantísimos ojos puestos en ellos, ¿no? ¿Cuántos millones de seguidores tienen en redes sociales los futbolistas? Es que es una barbaridad, no sé si tienen, no sé, son de los que más. Cristiano Ronaldo tiene como 50 millones o algo así, a lo Kardashian. O sea, imagínate, una persona que tiene tantos ojos puestos en ellos, pues las marcas...
Per cert, ja que has anomenat en Cristiano, que t'assembla que, per exemple...
Sabia que li demanaries.
És que ho he de demanar, que tenim a Iborra...
Posa en situació als espectadors i als oients.
Bàsicament que després d'haver perdut i d'haver estat eliminat, clar, és el seu darrer mundial, recorden que Cristiano Ronaldo té 41 anys, vull dir que segurament ja serà el seu darrer mundial per una qüestió d'edat, també. Tot i que, evidentment, és un bon jugador que ha passat pel Madrid per diversos equips on ha triomfat, té una salut física espectacular, i ahir va dir que abans d'ell Portugal no havia fet res, vull dir que tot el que té Portugal és gràcies a ell.
No té
predina. Tot i que no té cap mundial, si no vaig malament.
No.
No té cap mundial. Clar, que també s'ho tinguin d'aquesta manera tan cregut i que ho exposin d'aquesta manera, no sé, així com a dins un club hi ha un fisio, un metge, un... No sé,
sí.
No hi hauria d'haver també qualcú que els ha fet econòmica de peus a terra?
Jo crec que aquestes persones viven en burbujas ajenes a la realitat.
Però, Susana, són persones que han viscut també la pobresa.
Hace si ho penses. Años.
Però això no s'oblida.
Claro,
però además... La pobresa s'oblida aviat.
Creus?
Bueno...
I ara mateix crec que li ha comprat una casa a sa dona que li donava de menjar de petit. O sigui, que també hi ha aquestes dues cares de Cristiano
però
Ronaldo.
Però també, com...
No? Bé, però que no obliden, no?, les seves arrels.
Pero yo pienso, ¿cómo ha salido alguien, ¿no?, de esa situación? Pues hay personas que salen desde la cooperación y tal, y hay otras ¿sí? personas que salen pensando que han salido gracias a su claro. personalidad, a su empuje, a su manera de ver el mundo, y se agarran a eso como una parte de sí mismos. Entonces, a lo mejor a él este ego le ha ayudado en momentos muy importantes, y creo que ¿a quién metes dentro de tu burbuja es muy importante? Porque esas burbujas, si solo tienes palmeros y gente que te dice las cosas positivas, te endiosas. Y si tienes personas que te ponen un poco a tierra, pues te hacen el contrapeso.
Més Héctors Bellerins, que són un poc...
I Borja Iglesias.
I Borja Iglesias, no? que són com unes gotetes, un petit diamant. Dins.
Borja Iglesias, que va jugar 2 minuts. De quan ja s'havia marcat el gol i quedaven res, el varen treure.
Dic Héctor Bellerín perquè jo m'he parat a seguir-lo perquè és com a santi tot del futbol, no? És un jugador de futbol del Betis, però que també té un discurs i una manera de ser i una manera de tot. Un tio que llegeix, un tio que, no sé, que és com... una mica...
Un tio que sabe que el futbol també és política, perquè tot és política. I entonces utilitza...
Hi ha molt de referents que triïn, no? Aquells que els poden ajudar,
sí.
Sobretot com és aquest cas en concret. Susana, moltíssimes gràcies, que tinguis una molt bona setmana. 10, 11 ja, perdó, i 27. Vos contant també que el comitè d'empresa de Duty Free de l'aeroport de Palma, amb el suport dels sindicats Comissions Obreres i UGT, es concentra avui dimarts, d'aquí 2 hores, a 1:30, i també a 3:30 a Son Sant Joan, a l'aeroport, Joana.
Sí, ho faran en protesta per, segons diuen ells, les vergonyoses condicions de feina que tenen o que pateixen i que els fan rostir-se de calor, literalment, i estar més precaritzats que fa un any. En un comunicat, els treballadors es queixen que ni AENA ni tampoc la direcció de Duty Free hagi fet res per evitar que hagin de fer feina amb ventalls i ventiladors per aquest mal funcionament que diuen té l'aire condicionat del Duty Free.
El sindicat denuncia la precarització en les condicions del personal fixe discontinu que ha d'acceptar contractes de 20 i 26 hores setmanals en lloc de les 40 dels anys anteriors, mentre es suporta molta pressió i una sobrecàrrega de feina inassumible.
Així mateix, critiquen que l'empresa continuï incomplint el lliurament dels informes de retribució variable, així com també que no hagi sales de descansos i de banys, la qual cosa obliguen aquests treballadors a menjar pels passadissos i compartir un únic bany per al mig centenar de persones que coincideixen quan fan feina.
El comitè d'empresa assegura també que la brutor d'un magatzem que pràcticament no es fa anat afecta la salut d'aquests treballadors del duty free. Amb aquesta reivindicació arribam a les 11:28, uns consells i tornem amb més propostes.
IB3 Ràdio és memòria.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botat damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El dia, IB3 Ràdio.
Són les 11:31, continuem aquí al dia, com sempre acompanyant-vos a través de la ràdio i també a través de la televisió i contant-vos que les Balears tornen a posicionar-se en el pòdium en el reconeixement del National Base de Gimnàstica Artística, la mallorquina. Mar Anca va guanyar el bronze a l'especialitat de paral·leles, mentre que el club Acrobàcia Sertà va quedar tercer a la categoria per equips.
Aquí la teniu, com diu Naitana, una superestrella. Aquestes medalles reforcen el creixement de la gimnàstica artística femenina aquí a Balears i impulsen també a joves gimnastes a continuar obrint-se camí en una disciplina, Xisco, cada vegada més exigent i també competitiva.
I hem de contar-vos que només 9 anys, la Maranca va situar-se entre les 3 millors de la categoria de barres paral·leles, donant així un exemple excel·lent a aquelles esportistes que senten una gran passió per aquesta disciplina. I avui passa precisament per el nostre programa per parlar d'aquesta experiència. Mar, molt bon dia, com estàs?
Bé.
Primer de tot, enhorabona. No sé si que t'has recuperat de la medalla, perquè quan varen dir el teu nom i te varen veure en aquell pòdium, què és el primer que varen pensar? En saludar ton pare i ta mare, en enviar una abraçada a ses amigues. Què pensaves colcada allà en el pòdium mentre te paraven la medalla?
Pues... pensava amb molta alegria.
Clar, molt ardu i la medalla, que m'agradaria que la mostrassis.
Exactament. Mira,
pesa bastant, perquè jo l'he volgut mesurar i la veritat és que pesa bastant. Tens 9 anys, però ja en fa molts que practiques aquest esport. Quan vas començar?
Pues, 5 anys.
En 5 anys?
Sí.
I què te va dur a practicar aquest esport?
Pues la meva germana va començar al Palma i jo també, però mos varen canviar de club a l'Òmnia. I, bueno, la meva germana me va ajudar a prendre aquesta...
Aquesta decisió, te va anar davant, no? Te va obrir camí, que també és avui ha vingut a
quina bona decisió, per cert, salutacions a tota la família que ens acompanya, clar que sí. Quan guanyes la medalla, que ara estàs mostrant aquí a càmera, oients i espectadors, m'imagino que també li degués contar a les teves amigues.
Sí.
Què te varen dir?
Pues me varen donar molta... Me varen dir enhorabona, perquè, bueno, jo... No és que sempre guanyi paral·leles, perquè no és que se m'adongui molt bé. Mai he guanyat.
Ningú allà. Diria,
eh? Has de dir, paral·leles no és la teva disciplina bona.
No.
Imagina't.
I tot és així bronze.
Imagina't.
Què és allò que t'agrada més de gimnàsia artística?
Pues, la barra i el suelo.
La barra és el que estàvem veient just abans, veritat, Marc, no. Compartint no. Les imatges? No, la barra i do és quan tu camines...
És la barra d'equilibri.
Ah, és quan tu camines... Ostres, per això s'ha de tenir moltíssim d'equilibri.
Sí.
I quantes hores entrenes? Perquè, clar, per arribar a tenir tanta de força, tant d'equilibri, tanta disciplina, clar, supos que hi dediques molt de temps, no?
Sí, 3 hores 45.
3 hores 45 cada dia?
Sí, menys els dijousos. I els dissabtes, 4 hores.
Però segur que ets molt bon estudiant,
sí.
Marc, perquè això no és fàcil, eh? Combinar 3 hores 45 al dia
moment,
amb
que jo ara m'he quedat un poc regirat. Per ser una superestrella, com ara cantava en Aitana, una mica per ser Mar Anca, ara entenc perquè jo no he arribat a res en el món de la gimnàsia, perquè jo m'ho penso que fent 2 hores en la setmana ja he fet un ou de 2 vermells, per arribar a guanyar una medalla són 4 hores cada dia.
Sí.
Més o manco. I només, només descansa les dites dimecres.
Dijous. No,
els dijous. I diumenge no hi ha descans.
Sí.
És a dir, 2 dies. Uf, ara ja m'havia preocupat dir que és diumenge, és com a mínim poden mirar una sèrie amb ses amigues o una pel·lícula. I, clar, tu quan vas per dincar teva, jo sempre m'imagina que ses gimnastes anau per din casa també fent gimnasi. Tu vas que fan ses tassons com si fos una paral·lela i vas circulant per dincar teva com una gimnasta
no.
O quan ets a casa, tot com a més normal.
No. Bueno, a vegades amb la meva germana a la terrassa a practicar amb gimnasi, però no.
I què vos diuen? Alerta! O sí. Segur, que ha arribat algun avís de la vostra família.
Sí, la meva mare me diu que sense la meva germana no m'ho posi a fer coses difícils que encara...
Clar, perquè tenen alerta, no volen de fer mal. Perquè, clar, és que una lesió pot suposar que, per exemple, no puguis participar a un campionat o que no puguis entrenar. Sempre supervisió de la germana, que és més gran i en sap més. Però, clar, tens 9 anys, ho tornen a dir, perquè és que pareix increïble veure-te damunt aquestes barres i fer aquestes virgueries. On t'agradaria arribar? Vull dir, tu tens clar que vols seguir, que seguiràs amb la disciplina, amb els entrenaments, estudiant també, òbviament. Tu tens clar que això és una cosa que t'agradi, que és lo teu?
Sí.
Mar, i com t'organitzes el dia? Perquè jo encara estic enrocada en lo de les 3 hores 45.
Bé, 3 hores 45, perquè aquest quart d'hora és important, eh?
Per això t'ho...
Perquè aquest quart d'hora que s'obre pots aprofitar per menjar-te un donut. També t'ho dic. Perquè quart d'hora se pot fer retre.
Explica'ns el teu horari, vinga. T'aixeques al matí.
Pues jo m'aixec al matí, a Berent, me'n vaig a l'escola, i, bueno, a l'escola faig els deures i això... després em queda el menjador i la meva mare em recueix a les 3:15, 3:30, arribo a casa meva, descanso un poquet i ja, si tinc qualcun deure, a vegades sacrifico gimnasi i me poso a estudiar.
O sigui, deures abans?
Sí.
Deures abans, val? I després parteixes cap al poliesportiu...
Sí.
Val? I aquí és quan fas aquestes 3 hores 45. Sí. I a quina hora arribes a casa?
Bueno, pues, acab a les 8:45 i a les 9:15 ja estic a casa.
Sopes i a dormir.
Sí.
I a recarregar forces. Uau, és una jornada intensa, eh? Companys de si mateix, els deures abans, perquè a les 9:45 ja si te queda algun deure, ja m'imagino que en aquestes hores és molt tard.
Bueno, si tinc algo ràpid, pues sí.
I era el teu somni, ser gimnasta?
Sí. A més, jo de gran vull ser veterinària.
Sí?
Però mai m'havia plantejat lo de ser gimnàstica.
Però si te dona molt bé, Marc. La veritat, com per no plantejar-se.
Mira, ara que m'ho dius això, que ja tens com una idea dins escapat de que t'agradaria ser. Vull dir, t'agraden els animals, supos, sí. I t'agradaria ser veterinari. Clar, és veritat que tens un horari molt ajustat entre escola, deures... Sí. Però què més t'agrada? Què li agrada més a la mare? No sé si, per exemple, en l'estiu ets d'anar molt a la plaia, molt de nedar, o què t'agrada fer?
Pues a gimnasi.
Ah, a gimnasi, no? Sí. No la deixes en l'estiu tampoc, no?
Bueno, enguany han tancat els campus d'estiu perquè hem tingut molt de campionats i això no els ha donat temps i aniré a un campus de Nicolau Mir, un gimnasta que ha anat a les Olimpiades.
Uau!
Clar, que parlant d'Olimpiades supos que a tu t'agradaria anar-hi.
Sí.
En els Jocs Olímpics.
Sí.
Qui sap si d'aquí un parell d'anys podran dir nosaltres vàrem entrevistar Ana Maranca.
Per favor.
Estic segura que direm això.
Documentació. Estic segura. Pot guardar aquesta entrevista, ho dic, perquè quan te facin el documental m'agradaria que punxassin un trosset d'aquesta entrevista de com ja en 9 anys anaves amb aquesta medalla penjada. I una medalla fa més ganes de més medalles. Tu ara ja penses en la següent. Ho dic perquè, clar, això és un collar molt xulo, però si en dut 7 o 8 encara queda molt millor. Tu ja estàs pensant en més medalles o dius, paral·leles, no era molt bé la meva disciplina i n'he guanyat una i ja te dones per satisfeta. O tu vols seguir progressant i seguir fent concursos i guanyar.
Bueno, pues justament quan vaig acabar la competició m'esperava una altra competició, un altre campionat i també vaig guanyar dues coses. Vuitena a la general i segona en potro.
Ostres, també, aquesta
no ho sabia. Marc, és una superestrella.
Un moment,
ara que
però una nina,
la cançó,
potro,
no digueu,
per una nina de 9 anys... És el mateix potro que veiem en els Jocs Olímpics o és una cosa una mica més adaptada?
No, no. És més fàcil.
Ah, anaves més petit. Ja, me quedava regirat.
No, és el mateix, és només mateix, que no faig tantes piruetes. O sigui, només faig un salt i ja està.
Però sí que és aquell potro que tu i jo no podíem votar quan anàvem a CGB, Xisco Nadal.
Bé, estimada, tu i jo no podíem, fer, ni, no podíem fer ni potro ni paral·leles.
O que quedaven asseguts.
No poder, barra, acabaríem espotonats al mig de la barra, com a molt. Crec que si na mar un dia mos n'ensenya, podríem fer una mica de sol. Que això sí que és com a més senzill.
Sí. Bueno...
Bé, dic que el manco no caus, no hi ha perill.
Bueno, sí, te pot fer més mal per suelo que un altre parat.
Ah, clar, tot depèn de com votis.
Sí,
clar.
Perquè veus? Caus i tens que tenir bastant... Has de clavar amb la força, o sigui, l'has de controlar.
És que sol vol dir aquestes piruetes, no?, que fan clar. Els Simon
exactament.
Biles.
Sí, que també tenen molt d'impacte.
T'agraden els Simon Biles, que sí.
Hi ha com un quadrilàter en terra, no?, i dins d'aquest quadre... Has de fer tota la teva...
Sí,
tota
has de tenir en compte que no has de sortir desquadrat, perquè si no te penalitzen. Has de clavar, has de marcar les poses i has d'anar al ritme de la música.
Perdona, Marta, jo l'he dit Simon Biles perquè és un
sí,
referent.
Sí, és un referent, clar.
Coneix. N'hi ha qualcun altre de gimnasta que tu segueixi i que t'agradi moltíssim?
Pues Nalba Petisco, na Simon Biles...
Bueno,
i totes varen començar molt jovenetes, com sí. Tu. O sigui que segur que a na Mar li espera una trajectòria de superstar. No tenim cap dubte. Per cert, durant l'estiu també entrenaments. Això no s'ho pot deixar, no?
Sí, aquest enguany no aniré tant de dies de la pretemporada perquè necessito descansar, però sí que aniré.
Però també platja i piscina.
M'encanten 9 anys. Necessito descansar.
Ui, tu què te creus? Amb aquest tute, amb no. Aquest ritme. És importantíssim.
Lògic. Tindràs vacances, suposo, no, mare? El manco una setmana de no fer res.
Bueno.
Mai ha estat una setmana fora a entrenar?
Sí. Ah. Sí. La setmana passada.
Mostra la medalla una vegada més
sense
a càmera.
Sense anar lluny, i la setmana passada no tocava fer res i llavors ja mos tornàvem a reenganxar.
Torno a mostrar la medalla a càmera, que és bronze. Mar, aquesta superestrella de la gimnàsia, que avui ens visita i que a la qui desitjam, sobretot, nous reptes, que segur es tindrà perquè té moltíssima força de voluntat. Moltíssimes gràcies per aquesta visita. Gràcies a tu.
De res.
Són les 11:42... Partim a publicitat i tot d'una vos contam altres qüestions que marquen l'actualitat d'aquest dimarts.
I ara t'ho farem.
Jo.
Mentrestant.
No te conozco, pero me estoy muriendo. Fuck, vámonos ya de aquí. Hoy soy toda para ti.
IB3 Ràdio és formació.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos la nectarina granel a 2,89 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,75 euros kilo, la chuleta lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
¿Puedo un grabaido?
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia, IB3 Ràdio.
I 45 minuts. Avui hem parlat molt de calor, és vera, perquè tenim altíssimes temperatures, perquè ens afecta, perquè parlam ja d'onades i onades de calor. No són una excepció. De fet, Europa viu cada estiu temperatures més extremes i això obliga a replantejar una pregunta fonamental. Estan preparats els nostres edificis per suportar aquesta nova realitat?
I de la resposta, Marta, segons la Comissió Europea i segons els experts en arquitectura, és que no, o que encara no. Gran part del parc immobiliari és antic, poc eficient energèticament parlant i també acumula o reté molt la calor. Per això cada vegada es parla més de rehabilitar edificis, crear més ombres en els carrers, utilitzar materials més sostenibles i recuperar solucions tradicionals com les persianes mallorquines, els porxos o la ventilació creuada abans de prendre sempre, o per damunt de tot, de l'aire condicionat.
Avui volen saber com hauria de canviar l'arquitectura perquè les nostres cases i ciutats fossin més habitables en un clima que, segons molts especialistes, s'assembla cada vegada més al del sud d'Espanya o al nord d'Àfrica. En parlant precisament l'arquitecte tècnic Lluís Marín. Lluís, molt bon dia, com estàs?
Què tal, com estàs, ja?
Volem acondicionar ca nostra i te necessitam. Realment els edificis d'Espanya i d'Europa estan preparats per afrontar aquestes onades de calor que ja vivim? O no tota Europa, com per exemple París, amb vi que se topaven per un ventilador, vol dir que les cases necessitarien una miqueta de mà de metge?
Bueno, se peleaban en París y el otro día visitaba un centro comercial aquí en Palma y también se estaban peleando por aires acondicionados. Wow. La verdad, la tensión era, a ver, padecemos las mismas olas de calor y estamos, no vamos a contradecir a los técnicos o expertos que hablabais antes en la introducción. Los edificios, evidentemente, no están preparados para estas situaciones de ola de calor. Y no están preparados por muchas variables, pero principalmente porque la normativa que obliga a la adecuación de los edificios ahora nuevos o a la adecuación a condiciones de confort térmico, pues es relativamente nueva comparado con la antigüedad del parque de los edificios. Estamos hablando ahora con código técnico, se están haciendo edificios pues ya con mejoras en cuanto a eficiencia energética que no tenía la gran parte de edificios, a lo mejor el 80% de los edificios que tenemos en Baleares, por ejemplo, no están adecuados a esta normativa. Y además, por otra circunstancia, porque si recordáis hace bastante tiempo, lo que somos un poco mayores, la publicidad de obra nueva en cuanto a condiciones de confort en vivienda, pues hablaban como o indicaban como el estándar, digamos, de lujo en viviendas, el disponer de suelo radiante, Hay que poner calefacción. O sea, eran edificios que están, o la gran parte de los edificios están preparados, estaban preparados para afrontar condiciones térmicas desfavorables, estaban preparados para protegernos del frío, cuando no es el gran problema que tenemos ahora, a día de hoy, en nuestros edificios. Por tanto, esos edificios que estaban preparados para esas condiciones térmiques no lo estan ara frente a les noves situacions tèrmiques d'ola de calor.
Però, Lluís, quins són els principals errors que s'han comès a l'hora de construir durant les darreres dècades? Perquè ara jo deia abans això de tornar a les persianes, tornar a les porxos, no sé, aquestes coses que són tan típiques, tradicionals de la zona mediterrània i que es veu que de cada vegada en vos manco.
Nos hemos olvidado de la tradición. Hemos ido a innovar, hemos ido a generalizar, hemos ido a industrializar y entonces se ha homogenizado el tipo de arquitectura, el tipo de construcción. Al final es lo mismo hacer un edificio aquí que, pues no sé, en el País Vasco o en el norte, y nos encontramos edificios donde ha prevalecido más el tema estético, el tema arquitectura y no tanto la el enfoque en cuanto a la al confort térmico. Situaciones que estamos viendo, arquitecturas novedosas, por ejemplo, edificios de vidrio, fachadas de vidrio. Aquí tenéis el edificio de GESA aquí al lado. Venía pensando hoy, lo estaba viendo, digo, es que ¿cómo se climatizaba este edificio? Porque al final no tiene una situación.
Imagínate, en todo sé que es vidrio, a més, impactante.
Todo vidrio. Sí. Eso tiene una inercia térmica que eso te absorbe el vidrio y al final te absorbe el calor y te lo acaba transmitiendo al interior del edificio. Nos hemos olvidado de aquellos grandes cerramientos en cuanto a masa, digamos, en los cerramientos de vivienda o de edificios, y nos hemos olvidado de todos los elementos de protección de los edificios frente a la radiación. Porches, persianas, elementos que nos van a mejorar pues eso, las condiciones o el comportamiento de un edificio frente al sol.
I, Lluís, quines mesures senzilles podríem posar en pràctica en un habitatge perquè sigui més fresc sense consumir tanta energia? Ho dic perquè ara mostrava imatges d'aire condicionat, sí. I el que s'ha posat molt de moda que són els ventiladors de sostre, que, evidentment, reparteixen més a fresc, si hi ha fresca, clar, sí. Perquè s'aïllada està fresc, sinó allò que escampen a calentor. Però què podríem fer que nostre? Hi ha qualque manera senzilla en vista a França que han descobert com funcionen les persianes i ara han posat a moltes finestres paper d'aquest reflectant.
O fins i tot guix. Fins i tot les pinten amb guix.
Perquè no surti de la finestra. No sé, això seria un truc que podríem posar en pràctica.
Es que la solución del aire acondicionado al final ha de ser la última, o el ventilador, porque al final estar invirtiendo en energía para al final convertir el aire... Ojo, que convertimos el aire, porque cuando acondicionamos el aire de nuestra vivienda estamos refrigerando dentro, pero es que este aparato está convirtiendo ese frescor de la vivienda en un aire caliente que está tirando al exterior. Entonces, ahí estamos, además, calentando la temperatura de las ciudades, vertiendo este aire caliente pues, de la climatización.
Formulada d'una altra manera la pregunta, hi ha cases que estan tan ben acondicionades que ara mateix no necessiten aire acondicionat ni ventiladors per sobreviure aquest estiu? Això és possible?
Las hay.
Sí?
Hay viviendas ya con cierta eficiencia. Però vamos a ver, pero...
Home, perdona, per exemple, cases sí. A un iglesi, sí. Tu te'n vas dins d'un iglesi i la construcció és antiga.
Totalment
i estar més fresca allà de dins. Sí. Casa meva predina, que és una casa antiga,
amb
també,
murs gruixats.
Clar, o que tenen, no sé si tenen pedra o si tenen, per exemple, marès, que també per ventura és una construcció que aguanta més la calor, no?
Claro, es que estos muros tan gruesos lo que hacen es que al final te van absorbiendo ese calor, pero luego, claro, no traspasa tan rápidamente por el grosor que tienen a lo que es el interior del edificio y luego van disipando ese calor poco a poco después cuando se enfría la temperatura nocturna. Entonces al final absorben calor del exterior pero lo vuelven a sacar al exterior, no llega al interior del edificio. Me habláis antes, perdón.
A casa, exactamente. ¿Cómo pueden hacer?
Bueno, las persianas, al final el gran invento de arquitectura mallorquina. Vamos a la persiana mallorquina y sobre todo una adecuada utilización de las mismas. Quiero decir, ¿qué nos permite la persiana mallorquina? Pues parar el que incidan los rayos del sol directamente con el vidrio, que es algo parecido a lo que van haciendo con esas mantas térmicas en París, como decía, o con ese yeso, ¿no? Pero impedimos que eso irradie directamente a la vivienda, pero sobre todo también si mantenemos la ventana abierta estamos consiguiendo que en ciertos periodos de tiempo nos esté entrando aire del exterior. Consejo, entonces, mantener durante el tiempo de soleamiento excesivo durante el día las persianas cerradas.
Y per dormir, obertas.
Cerradas y abiertas. No. Si queremos abrirlas, las abrimos. Y si no, si queremos un poquito de intimidad, mantengámoslas cerradas porque no va a entrar aire, pero abramos las ventanas. Claro, o sea, claro. Abrimos ventanas y si uno ya quiere, pues abra las persianas también, ¿no? Pero al final es que con la luz y el ruido externo igual es complicado conciliar el sueño. Y luego, sobre todo, buscar ventilaciones cruzadas en la vivienda.
Es corrents, bueno, es famosos corrents.
Hay que conseguir corriente. Que al final es lo que consigue un ventilador con un aporte eléctrico. Yo he quitado los aires acondicionados, los tengo en casa, no los utilizo, no los he quitado, pero al final he acabado poniendo ventiladores en los dormitorios y al final, oye, no tener el aire acondicionado, pues aportando aire.
Y more más económico.
Es mucho más económico y al final genera una sensación de confort el hecho de tener el aire que te está pegando allá en el interior de la vivienda.
No, i hem d'afegir que avui, que és dia 7 de juliol, el nivell màxim de perill per incendi forestal a les Balears és d'alerta foc 4, en temperatures molt altes. L'AEMET ha activat avisos de nivell taronja a bona part de Mallorca i també d'Eivissa i Formentera, amb màximes que, atenció, poden arribar en els 41 graus. Lluís, important també les ombres dels carrers, els arbres. Molt falten arbres, segurament, també, no?
Sí, mucho, mucho. Nos faltan. Hemos ido a un tipo de urbanismo y unas ciudades duras, unas ciudades donde prevalece el pavimento, hormigón, asfalto. Todo esto son materiales que nos están absorbiendo ese calor y lo están radiando al ambiente donde están desde el suelo. Por tanto, tenemos que ir a pavimentos naturales, a pavimentos que drenen, hay que evitar este tipo de pavimentos tan duros y sobre todo crear soleamiento. Y para esto nada mejor que disponer de arbolado. El arbolado ya no solo es por la sombra que nos genera, es porque además nos está transpirando, nos está evaporando y está reduciendo la temperatura, además, allí donde se sitúa. Por tanto,
igual que plantes a casa, que també ajuda tenir plantes a casa.
Sí. Sí, 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 sí.
No fa miracles, però també ajuda.
Por lo que estamos hablando, sí, sobre todo en exterior, y si podemos conseguir con estas plantas al final que nos generen sombra donde nos va bien tener sombra en periodo estival, pues mucho mejor.
I sobretot no barear-se pels aires acondicionats. Això és el que has dit abans, que
m'ha semblat. Ni per ventilador, per favor.
Per favor. Però amb aquests petits trucs, és vera, són petits detalls, però serveixen i molt. Cada any els repetim i no ens cansarem de fer-ho, perquè la diferència es nota. Lluís, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, nada, a vosaltres.
Tot d'un als esports. Passa l'actualitat esportiva amb Marta Sampas. Bon dia, Marta.
Què tal? Bon dia. Molt bé. I d'avui molt expectants i pendents de la presentació del nou entrenador del Mallorca, d'en Lluís García. Serem allà a les 12:30, d'aquí poc més de mitja horeta. Es presentarà el nou projecte del Mallorca a segona divisió, al capdavant aquest entrenador, que ja sabíem que arribava, però tenim ganes de sentir-ho. De fet, ho podrem sentir en directe el dia a Mallorca. I veurem què diu de la confecció de la plantilla, qui arriba, qui se'n va, que mos pot contar i quin és l'objectiu, que esperen que no sigui un altre, que el Mallorca torni a primera. Però a banda del Mallorca, avui hi ha alegria vermella, també en aquest cas, en la victòria d'Espanya ahir vespre, guanyant a Portugal amb aquest únic gol que ara veus de Miquel Merino, que amb la passada de Ferran i de sentenciava aquest partit passant a quarts de final, ja està classificada Espanya. Hem hagut d'esperar almenys jo aixecar-me per venir a fer feina per saber qui havia guanyat dels Estats Units Bèlgica, perquè era ben tard i va guanyar a Bèlgica, serà el rival divendres a les 9 del vespre. Espanya cercarà bitllet a la semifinal contra el conjunt verd.
Vos escoltam tot d'una i així repassant l'actualitat esportiva que passa per aquestes bones notícies. Ara repàs, però, el contingut del programa al dia. Començant per saludar Pere Gibert a Menorca. Com se presenta el dimarts, Pere?
Bon dia, es presenta molt bé. Parlarem amb la investigadora científica Emma Sabrián, responsable del projecte de restauració i conservació de macroalgues a la badia d'Adda, al Parc Natural de Salbufera d'Esgrau, un projecte que es presenta just ara, a les 12 del migdia. També parlarem amb Maria José Soriano, que és presidenta de l'associació Mo Comercial, en aquesta campanya d'estiu que estan preparant les botigues del centre de Mou i un poc com van les vendes. Conversarem també amb en Carles Jiménez, que és curador d'una exposició al Centre d'Art Can Oliver, una exposició, una mostra que reuneix els millors videodansa de la història i d'arreu del món, una mostra que val la pena visitar.
I el dia a Mallorca, avui amb Xisco Nadal i Maria Antònia Esquines. Bon dia de nou.
Molt bon dia, Marta. Quanta estona feia que no parlàvem tu i jo, estimada. Dubte. Avui parlarem de biodiversitat perquè parlarem de les llacunes associades a la depuradora de Binissalem. I avui ens ha quedat un programa molt ecològic perquè anirem fins a Cabrera, perquè ja sabeu que s'ha publicat un estudi que diu que hi ha 82 dofins que hi viuen de forma estable. I també ens interessarem per saber com han evolucionat les nostres platges. I tancarem hora el dia a Mallorca, en Mònica García Soto, que ha escrit un llibre explicant el seu testimoni d'abús infantil, un tema dur per al qual se li ha de posar cara i se li ha de posar veu i se n'ha de parlar perquè això no es repeteixi. Aquest, més o menys, és el menú que tenim preparat per la desconnexió de Mallorca.
Te conto una cosa important respecte a les altes temperatures. Perquè
estic aquí per escoltar-te.
Tot el programa parlant d'altíssimes temperatures, d'onada de calor, ara just ens ha quedat un programa molt calorós. Però és vera, la calor afecta i fa que tothom en parli d'aquestes altes temperatures. Idò, mireu, la temperatura de la mà mediterrània ha arribat a estar a 26,63 graus a final del mes de juny. Estem parlant de 2,6 graus més càlid del normal, segons ha explicat avui dimarts l'Agència Estatal de Meteorologia, la AEMET, que està parlant de valors sense precedents per aquesta època de l'any. Valors sense precedents respecte a la temperatura de la mà, ho acaba d'anunciar l'Agència Estatal de Meteorologia. O sigui, que no és una sensació que tingui calor. Quan obrim les finestres, les nostres biotis, i veiem tothom a l'aigua, és que és brou.
I allò que diuen, ai, per això una sopeta. Doncs ara ja sabem que és aquesta temperatura. Més de 26 graus és molta temperatura per la mà.
De fet, he triat un Here Comes the Sun, però de Barbara Streisand. Escolta, mira que bé que sona. It feels like years since you've been here. Amb la música de Barbara Streisand arribem a les 12. Tornem demà a partir de les 9. Que passeu un bon dimarts i, com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia. 5 persones han estat traslladades a l'Hospital de Son Espases amb símptomes de deshidratació després d'arribar